Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bé, mosseguis, benvinguts a Mossega la poma. Tant els que ens escolteu per la ràdio, que hi ha gent que ens escolta per la ràdio, com la immensa majoria que ens escolteu per una d'aquestes coses que es diuen podcast i que de moment són lliures, però no trigaran gaire a ser tancats, perquè la vida és així. I de moment, això que ho diu...
Però això, si els que fem podcast els tanquem.
Nosaltres no tancarem res, però com no et trobin a través de... Bueno, en fi, és igual. En qualsevol cas...
S'hauran de trobar per RSS com en els 90, no?
Exacte. Avui el programa es podria dir sigues positiu amb Mr. Wonderful, eh?
Sí. Bueno, qui heu escoltat per aquí està en Raül Arribas. Benvingut, Raül. Moltes Hola. Gràcies. Aquí gràcies. Present.
Gràcies a vosaltres per convidar-me a un podcast que ets, premiat.
És que necessitem diversos punts de vista, Raül.
Exacte. No. Premiat, que surt als diaris. Però no sortim a Viquipèdia!
No tenim...
No sortim a Viquipèdia, perquè...
Si no es trolegeixen així, no sortirem mai.
No. És que a veure, expliquem-ho, perquè el dimarts va sortir l'article en el diari Ara, on el senyor Tomàs Manzanares havia explicat la història de Mossega la poma, i clarament es queden evidències, segons la normativa de la Viquipèdia, doncs de fonts que estan parlant de la notorietat i de l'existència de Mossega la poma, i vaig dir, doncs agafaré el que diu literalment verbatim en l'article del diari Ara, Mossega la poma, crearé la pàgina, reobriré la pàgina de Mossega la poma, copiaré això, el que diu el diari, citaré el diari i ho deixaré allà. En poques hores, dos o tres persones van editar, van fer correccions menors, algú va aplaudir la pàgina, i es veu que és una cosa que es pot fer, i llavors un senyor, el que no li posaré adjectius perquè és massa d'hora per començar a posar l'explícit, va agafar i va dir, publicitat, paf, i la va xapar. Amb l'argument que fa 8 anys... tres persones van votar, dues van dir que la tanquessin i una va dir que la mantinguessin oberta. I com que es va fer aquesta votació fa 8 anys, perquè no ha passat res en els últims 8 anys, ell ja la pot tancar directament. Llavors jo vaig agafar i vaig posar un tuit prou neutral, que és borrat, perquè és que ja hi havia massa... Es va convertir com en una tempesta de tòner, allò. Però vaig posar, dir, mira... 450, més de 500 programes publicats, check, premis, check, audiència, check, sortir a medis, check, sortir a Viquipèdia.
En referències no. i en estudis.
Exacte, i per
ràdios. En articles
universitaris. Sortir en tesis doctorals, check, i dic, sortir a Viquipèdia no, perquè són publicitat. Amb un link, menció a Viquipèdia, menció al diari Ara, punt. Van saltar els senyors guàrdies urbanos viquipedians amb una grolleria, amb una xuloputeria i amb una mala hòstia. Jo crec que és allò que deia el Robin Williams en la pel·lícula de Good Morning Vietnam, que potser els han de xupar més perquè tenen molta mala llet. Dir, hòstia, com els hi cou? Cada vegada que els hi diuen qualsevol cosa.
Que hi ha molt tipus de... Que molt, no podem generalitzar, que hi ha molt tipus de gent...
A veure, el que porta la compte de Viquipèdia a Twitter, aquest va sortir amb una mala hòstia. Amb una mala hòstia...
A mi em va respondre bastant bé.
Però una cosa...
Jo, i el senyor que ens va bloquejar, que... ell també va sortir a queixar-te i em va dir que no embrutés la Viquipèdia. No embrutis la Viquipèdia per fer-te publicitat.
Podem posar-ho a la Viquipèdia en castellà?
No, ho podem posar a on els hi surti dels collons. Bàsicament el que hi ha és una cosa que ja sabem uns quants, que Viquipèdia s'està tornant... S'estan fent grans... S'estan fent grans i, bàsicament, està dominada, no tothom, però molts dels que estan controlant la Viquipèdia tenen complexes de guàrdia urbanos. Del podcasting català, que és un tema que està pobret, fotudet, no se'n parla. I si algun dia es parla a Viquipèdia del podcasting en català, entenc que hauran de parlar del podcast actiu més antic de Catalunya en català. Però, bueno, és només la meva opinió. Se'n poden fotre la Viquipèdia pel cul.
Vale.
La consulta d'un anglès que és més completa. A cagar.
Un moment.
Àlex Hinojo, t'estimo molt.
Ja no està a la Wikipèdia.
No, no està a Wikipèdia, però jo l'estimo molt, l'Àlex.
Com que jo no estic a tot aquest sarau...
Per cert, miqueta... el bigoti que s'ha fotut a l'Àlex i no a Twitter, l'heu vist?
No.
Vale.
Una cosa. No, que jo ja ho pregunto totalment de debò, que jo no he estat en tot aquest fullon. O sigui, el motiu per no estar a la Wikipèdia en català, el podcast, quin és?
Diuen que és publicitat, que és una pàgina que és publicitat.
Però aquesta... Però un moment, però sí, clar, qualsevol programa de ràdio, televisió o el que sigui que tingui una pàgina, llavors és publicitat?
Segons ell, sí.
Jo
què sé, si busco David Letterman a la Wikipedia en anglès, és publicitat de David Letterman.
Exacte.
Ridícul,
o no? Com va ficant Magma en el Twitter, els hi va dir, ei, Puro Mag, que seria el nostre germà gran, doncs tenen pàgina de Wikipedia en espanyol. Mossega la poma, no. Però perquè hi ha 3 persones que han votat, 2 van dir que no. Fa 8 anys. I ara qualsevol persona que fiqui coses a la pàgina de Wikipedia en català, sense mirar-se el que hagi posat, ni que és verbatim el que ha posat el diari,
anys.
Aquest senyor el té que aixecar.
Hem estat 15 anys sense estar a Wikipedia i podem estar altres 15 més.
No, a 35 cosa, més, 30, 30
una
més...
Cosa, també hem d'entendre que al final hi ha gent una miqueta... Jo no sé si és aquest cas, però hi ha gent una miqueta amargada per la vida, que té un terruño i llavors ha sent molt important quan... 36
exacte, anys. Els presidents vull de l'escala...
Exacte, vull dir, jo què sé, però si s'ho volen gestionar així, que tampoc passa res, si és seu. O sigui, jo tampoc m'enfadaria per una cosa que...
Ah, no. Però sí, però jo en aquest cas els vaig voler trolejar. I després ja vaig borrar el tuit i vaig silenciar la conversa perquè és que... o sigui, em va sorprendre perquè no els hi vaig dir res. O sigui, hagués dit el que... Hagués posat...
Si aquest senyor, marcant això, publicitat, va fer clic, es va sentir millor, va passar una tarda que va pensar, hòstia, que important soc... Això també és maco, t'ho dic en sèrio. O sigui, intentem fer que la gent se senti bé. Però si ells se sent bé amb això...
Jo en aquest cas el vaig dir, mira, vaig enviar un tuit, simplement dir, hem fet això, i aquí ens xuten perquè no són prou importants. O sigui, hi ha tesis, hi ha 500 hores de programa, tal, diaris, premis, el que tu vulguis.
Però que per aquell senyor potser no som, que no passa res.
No, però només de dir això...
Que no soc sarcàstic, eh?
No, però jo t'ho dic de veritat.
Si allà es troba bé...
Podem retornar...
Però el que em sorprès és la virulència, la reacció. Tu dius una cosa...
Escolta,
jo podria haver posat un tuit així com els camarusos de Wikipedia no ens volen a mossega la poma. I també ho hagués pogut signar tranquil·lament, però no vaig voler. Això va ser només dir això. Van saltar amb una mala hòstia.
Però no li donem més importància, perquè hem viscut molts anys sense Wikipedia i continuarem visquent els anys que
no. Però és com la gent com el Virgili, que al final hi ha gent que es busca com el seu terruño i se senten molt importants en aquest microcosmos.
Els presidents de l'escala...
Però que si això, t'ho dic en sèrio, que si això contribueix a la felicitat de la gent, mentre no facin mal a ningú...
Us dic una cosa seriosa, eh? Els nostres oients, els nostres mecenes... La gent que ens segueix li suda al nabo que estiguem o no a la Wikipedia.
Però que per això dic, que no m'estic dient...
I si se sembla, passem del tema i tornem una mica al programa.
Que es pot casar a Wikipedia.
Podem passar del tema i tornem una mica...
Que no ho diguem sarcasme, que t'ho digui en sèrio, que al final... També fem podcast perquè per entretenir la gent, no? Si aquella persona s'entreté marcant com a publicitat una cosa a Wikipedia, ostres, hem de col·laborar a la felicitat del món.
Sincerament.
El que hem de fer és entrar cada setmana... La pàgina de mossega la poma perquè aquest senyor ens pugui tancar i sigui més feliç encara.
Anem a parlar del...
Comença a parlar del Worldwide Developers Conference, sisplau. I jo continuo amb la presentació que m'he quedat a mitges com passa cada punyetero programa. ¿Vale? Raúl Arribas, gràcies. Miquel Àngel Cabrera, moltes gràcies.
És el gràcies, amb menys intenció de gràcies que m'han dit mai. És el gràcies, amb menys intenció de gràcies que m'han dit mai.
No, t'oblides el de sotabaco gràcies.
Bueno, tot això, avui un dia, ja sabeu, m'he estat esperant una mica perquè, diguéssim, les aigües tornessin a la calma i veiéssim una mica com aflora allò que en un principi és només màrqueting, que és la keynote, i que després es va rascant una mica i ja es converteix en alguna més o menys tangible i a més la gent...
En Raül està molt emocionat perquè ara tindrem widgets a macOS, dic a iOS.
Oi, Raül? Jo he vingut a
Mac també.
Moment, deixem acabar la presentació. Qui us parla? En Tomàs Manzanares i això serà l'episodi 444, temporada 13 de Mossega la Poma. Ara sí, comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale, va. Per què estava emprenyat? Ai, per què estava content el Raül? Raül,
perquè després de tants anys ja tindrem widgets en la pàgina, en el springboard de l'iOS.
Jo ja sabeu que jo avui he vingut a jugar al meu paper i el penso jugar a tope. Jo ho donaré tot el camp, eh?
És que però que quedi clar que deia, Raül.
Que quedi clar que vinc a jugar al meu paper.
Han reinventat els widgets.
Exacte.
Sí, li he dit una altra cosa. iJets o...
Exacte. És
o gadgets, com li va dir Windows.
Sabeu, a veure, una cosa. Sabeu que això és una tonteria. Però és la tonteria que com afecta l'iPhone, que és l'element més distribuït d'Apple, i afecta a quan obres l'iPhone, ¿vale? Serà el que més la gent comentarà milions i milions de vegades, els widgets a la pantalla...
Només una cosa. La tonteria no en té cap, eh? Que de debò, que jo faig que us ho dic, que és una cosa que està superbé i que jo és d'aquelles coses que no entenia com no tenia iOS, perquè realment, si els fan com amb la... Si les empreses es dediquen a fer-los com estan a Android, és superútil. O sigui, no té res a veure les pantalles que us podeu imaginar, els escriptoris, perquè també perquè també han afegit, si no recordo malament, no haver de tenir totes les apps en l'escriptori.
Jo et diré una cosa, eh? I això sí que té transcendència i tens tota la raó, i Android estava abans i estava des de l'inici i és incomprensible quan després d'aquests tants anys això no està. Però jo us diré una funcionalitat d'iPhone que sembla una xurrada i que encara afectarà més els usuaris. I és que, per fi, quan algú truca, en lloc de bloquejar-se el telèfon, ¿vale? Perquè es bloquejava
tota la pantalla...
Tota la pantalla, tot el telèfon i es bloquejava tot, hasta el HomePod de casa meva, ¿vale?
No, a part, a mi el que m'encanta això...
Els cabrons, perquè han estat 14 anys cabrons, ¿vale? Posaran un puto sistema que és de lo més fàcil, ¿eh? Que és que t'aparegui una petita finestra que no molesti perquè tu rebutgis allò, sí. ¿Vale? Gràcies, Apple, por tanto.
Ja està molt bé, eh? Jo crec que d'això... A veure, a mi el que m'interessa d'això dels widgets és aquesta idea que han creat com una API específica per fer com una part de l'app que es carregui ràpid.
Això és una altra cosa, eh? Visualment sí, no pot semblar el mateix, però és una altra cosa.
No és widgets, és una espècie de mini-app.
Per anar per parts, ja dic, jo allò dels widgets, a mi el que em fa gràcia, ja dic, jo he vingut aquí a jugar el meu paper de troll i el jugaré fins al final, eh? O sigui, a mi el que em fa molta gràcia és que ho presentin com si estiguessin descobrint la sopa d'all.
Ja,
cada un que ho facin, jo vinc d'aquí a riure. Però, deixant de banda el troleig, és veritat que de debò veureu que quan us deia que tot que per mi era incomprensible que iOS no tingués això, veureu lo superútil que és. És que si les dues coses combinades, el no haver de tenir totes les apps en el que seria l'escriptori del mòbil i, per tant, tenir com el calaix on les tens totes. Que, a més, crec que iOS, a més, com que les autoorganitzarà per temàtica, o sigui que potser encara estarà més xupi tot que Android. I el fet de tenir widgets, o sigui, hi ha aplicacions que el widget no serveix per res, i tampoc és en plan que jo no penseu que jo porto tot de widgets, però hi ha widgets d'algunes aplicacions superútils, perquè, jo què sé, el reproductor de podcast que tinc jo a Android, jo no obro mai l'aplicació, literalment, o sigui, jo tinc un widget que és com el típic player del Winamp, però més maco, eh? Perquè ens imaginem de fa anys, que té els controls allà, o sigui, jo des de l'escriptor,
pantalla, sí, sí.
Si veieu aquí, ja sé que això no és molt radiofònic, sí. Jo aquí tinc, això és totalment és actionable, no sé com accionable.
Sí, accionable. Sí, però actualment en iOS...
Després tens altres així de mapes, però no és de lo que baixa de dalt, sinó que la mateixa pantalla és totalment accionable i tens moltes coses.
A mi m'agrada l'idea aquesta, això de que baixa de dalt i llavors tindre els meus controls.
Jo penso que la modalitat que està descrivint el Raül és molt més pràctic, perquè a mi m'agrada tenir...
No, que la gràcia és tenir les dues. Això és el que es veu quan ho baixes.
Sí, sí.
O sigui, la gràcia no és tenir una a l'altra, és que tu tens el home screen o el tens el...
Sí, sí, que s'integra tant a l'apartat de notificacions com
exacte.
A...
Llavors, això t'estalvia una de clics o de taps al dia, que no us feu una idea. I tenir coses, per exemple, el radar meteorològic, vol dir que tu simplement vas passant les pantalles i el tens allà. Després tu, si vols, el cliques i te'n vas a la previsió i tot el que vulgueu. però que és que la pantalla està viva, o sigui, la pantalla et dona, de debò, t'estalvia una clics al llarg del dia espectacular. Llavors, per això dic que sí, que molt bé, que ric pel tema com ho han presentat, però cal que ho afegeixin. Però,
a veure, realment l'únic que
cosa, jo veient la pantalla de l'Android del Raül, dona com una mica de sensació caòtica de moltes coses i molt desendreçat. Faltava un mitjó per allà tirat.
No, al revés, perquè tu muntes tu. Clar,
exacte, doncs tu muntes tu i normalment nosaltres, mare meva, quantes coses!
A mi em sembla un dispositiu de Star Trek.
M'ha recordat
la conversa que vam tenir, segurament devia ser aquí, quan Google va treure l'Inbox, que tu estaves enamorat de l'Inbox, aquell servei que tu...
Sí, estava enamoradíssim. Em vaig enfadar quan me'l van treure.
I el Tomàs i jo van dir que en la vida el faríem servir perquè nosaltres volíem organitzar les nostres coses. Clar, això és per gent...
Jo vull poques coses. Clar, de fet, el Gmail d'ara és hereda de quantitat de coses de l'Inbox d'abans.
Jo tinc tot desactivat, això.
Jo ho faig servir tot. És a dir, jo arxivo... Quan arribo el correu, allò que no hi ha res, que no hi hagi res...
La gent com el Marc, els widgets no li trobareu gaire sentit. Però per la gent que vosaltres us organitzeu les coses i voleu saber què voleu veure a la pantalla home, què voleu veure a la de la dreta, què voleu veure de l'esquerra, veureu que de seguida us viciareu això.
Amb els widgets, una cosa que aquí... Una cosa dels widgets que està molt bé, que no sé si Android ho té, és que és depenent del context on estiguis. Tens com una Smart Stack, i llavors, en el mateix widget anirà apareixent un o l'altre depenent de l'hora del dia on estiguis.
Això ho desenvolupa cada un. Hi ha widgets que, per exemple, hi ha widgets per les fotos, hi ha widgets per moltes aplicacions que depèn del moment també te'ls va canviant. Jo aquest, per exemple, no els faig servir, perquè a mi m'agraden més els que són accionables, els que m'estalvien en algun lloc per fer alguna cosa. Uh-huh. Vale, pues això, reproductors, mapes, widgets de consum, jo què sé, el típic de vull saber quants gigas porto consumits. Tu pots tenir-lo al homescreen i està sempre actualitzat. Widgets per saber com tinc de ple el mòbil, la memòria. Sí, pues saber si el disc el tinc molt ple, bueno, el disc, ja en manteneu, vale? Sí. Pues també tens un widget allà, gràfic, que tu, ell sempre pues, va fent polling i cada X temps...
Això és per fans de dashboards.
Hi ha gent per tot i jo sóc més com el Raül i penso que li trobaré utilitat. Una altra cosa que també és interessant de iOS 14 és l'organització intel·ligent de carpetes d'aplicacions.
Això sí que m'agrada a mi.
Vale? I ara bé, aquí la clau està amb la paraula intel·ligent. Vale? Vull dir que no, si és tan intel·ligent com el Siri, malament anem.
No. Una cosa, en l'iOS, actualment, o sigui, les coses que no estan a la primera pantalla, no les vaig a buscar. Tiro cap avall i faig servir la cerca.
Sí, exacte.
Faig servir la cerca. I en el Mac, cada vegada faig servir menys el doc. Ho llenço tot a través del...
De fet, Apple ho promociona, d'aquesta manera.
Però en un ordinador amb teclat, jo ho entenc, eh? Jo en un mòbil, haver de teclejar cada vegada que busques alguna cosa, em sembla una pèrdua
de temps. Perquè poses la primera lletra o la segona.
Com tinguis una ristra d'aplicacions, començar a buscar... Escolta, jo trobo abans la A. Si tinc que buscar a l'amplitude, doncs cada crac toco l'A i ja em surten les 3-4 suggerències i les trobo. Acabo abans.
No, hi haurà gent de tot, però normalment acabes tenint a pantalles, o sigui, del desktop, del mòbil, temàtiques. No sé com dir-t'ho.
Sí, doncs,
potser sé que llisco dos cops a la dreta i està allà.
Sí, la gràcia d'Apple, per això deia allò de l'intel·ligent, és que sigui capaç de donar-nos aquesta carpeta, perquè hi ha diverses carpetes, les carpetes que tu t'organitzes al teu gust i les que ell et suggereix. Hi ha una que és que depèn de context, és a dir, que són coses que fas servir quan entres al cotxe, coses que fas servir quan entres al gimnàs.
I de fet, aniran canviant amb l'ús.
Exacte, aquesta és la gràcia. I si això realment funciona bé, que no, està per veure, això sí que em sembla interessant. Vale? Perquè modificarà molt... Si a mi allò m'estalvia buscar una aplicació, ja sigui buscant la A o passant pantalles, vale? Que és perquè al final... Sí, el que tu diguis, però al final... Mira, un dels motius pels quals la desinstal·lació d'aplicacions... ja sabeu que des de fa... Em sembla que abans d'iOS 13, quan una aplicació no s'utilitza, veus l'icona, vale? Amb el... però no hi és. Si la vols utilitzar i fa 3 mesos que no l'utilitzes, li has de donar i se't torna
les dades a descarregar. Les teves dades estan a iCloud i l'aplicació està guardada.
Heu preguntat alguna vegada per què la icona queda i queda en el mateix lloc de sempre? Perquè si s'esborrés, tindríem un caos de saber on tenim la icona d'abans, ¿vale? I és, aquest és l'argument principal. O sigui, és per això dic que si aquest joc d'iOS 14 ens fa canviar la manera com interactuem amb el mòbil i ho facilita, com diu el Raül...
A mi em recorda molt a Windows Phone, la veritat.
Jo crec que totes aquestes coses, de tot això que estem ensenyant, l'única cosa que té futur és els widgets i és les applets aquestes de baix pes.
Marc,
perquè jo crec que tard o d'hora a Siri li falta treure 2 segons d'interacció.
La interacció per veu a alguna gent li encantarà. Molta gent no la voldrà fer servir perquè no és útil en moltes situacions. O sigui, la interacció per veu, però dic també pel tema de Twitter, que ara inclou Twitch en veu i tot, al final la interacció en veu requereix d'unes certes condicions que no, en les que no estàs al 100% del teu temps. I hi ha gent en què està potser el 10% del seu dia. La gent que va sempre amb casco,
o
que
està en un entorn...
Clar, llavors... No, jo crec que tot el tema de veu està superbé tenir-ho com un complement i en situacions molt concretes conduint, tot això superbé, però jo no ho veig com una cosa que ja es diu la resta. Jo crec que una altra cosa que ja et dic, acabareu apreciant, és poder tenir les icones de les apps agrupades en un lloc amagat, el drawer d'Android, sí. I només tenir els... Per això, Marc, quan tu penses en lo de l'organització, et costa perquè estàs acostumat a haver de tenir-les totes. I gent com nosaltres tenim moltes aplicacions a un mòbil, no en tenim 10 o 20, podrem tenir 100 i pico. Llavors, clar, tu en iOS acabes tenint 300.000 pantalles o 300.000 carpetes, perquè si no allò és infumable.
I després no saps què coi té cada carpeta, perquè un bon dia era travel, o sigui, viatges, i l'altre dia era mobilitat, i hòstia, aquesta aplicació està a viatges o a mobilitat? Aneu a cagar.
El que acabareu fent, o almenys el que em passa a mi a Android, és que les 30 o 40 que més utilitzo, sí que les tinc en diferents escriptoris o amb widgets o amb el que sigui, i després tinc moltes altres que sé que les tinc, que sí que quan les busco, aquelles sí que vaig al drawer i vaig al buscador.
Sí, aquí entra també el que això que han presentat les tags aquestes NFC, que li diuen AppClips, que totes aquestes aplicacions que només fas servir quan agafes una moto elèctrica, quan agafes un patinet o quan has de fer un cupó del McDonald's o el que sigui, doncs les tindràs totes en aquest
treball. El problema que li veig a Clips, que és una bona solució i que pot tenir... et pot facilitar molt la vida en determinades circumstàncies, són aquelles que no siguin tan casual, és a dir, que et portin a un servei que requereixi un registre, vale? Un registre.
No, ho ha fet superràpid. Comentàvem amb Miquel Àngel abans que arribéssiu.
El registre.
Exacte, totes les apps que vulguis fer un app clip que en requereixin pagament o requereixin login o alguna cosa així, només amb Apple Sign-on i amb Apple Pay. I pa'lante. És així, eh? No.
El més còmode per l'usuari.
Passem de dret nada i pa'lante. Falta el 30%.
Això sí, en el Keynote van estar dient privacy, 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 privacy. Tot el rato. No cal que ho sigui, però ells privacy, privacy.
De fet, un parell de coses que m'han agradat molt de iOS 14, que fa 2 o 3 dies que m'ha instal·lat en un iPhone vell, que per cert va molt bé, i és un iPhone 6S, és que quan una app accedeix a la càmera o al micròfon, t'ho indica amb una llumeta...
Miro què vaig trobar.
Això què és? Hòstia, un 4S, sí. Un 4, no?
Molt bé, Miquel Àngel, hòstia, quin ull tens, a la primera.
Mare, però si n'ha reparat 50.000, tio, allà i posant-li coses als...
Ja, però que està amb una funda i tot, o sigui, no, a la primera i per la càmera de l'Skype, les 4S, ostres, molt bé. Felicitats, Un gallifante. No, 3 gallifantes, que es donaven de 3 en 3.
Bueno, doncs això que em va agradar de la privacitat és que ara et dirà el sistema si una aplicació està fent servir el micròfon o està fent servir la càmera amb una llumeta.
No en general, sinó una aplicació. I això trobo... Perquè vigilem què passa, és interessant. L'altra aplicació que és molt bona, però que està... Vamos, que ja és el pitjor moment per presentar-la, és el de l'Apple Translate, que està molt bé, perquè quan viatges, ¿vale? Te'n vas a la Xina o te'n vas a Iran... No?
Sí, a més funciona offline.
Sí, sí, no, i ho poses així en format horitzontal i aleshores tu parles per una banda, l'altra parla per l'altra. No, quin problema té? Que no viatjarem. O sigui que no serveix de res. Ni viatjarem nosaltres ni vindran a veure'ns.
Sí, manera, però a veure una cosa, el tema està que estan parlant de xinès mandarí i al final el xinès mandarí és un idioma que es parla en un barri de Beijing. Quan surts de Beijing, ni Déu parla el xinès mandarí.
De totes maneres, el sistema d'aquest, jo no sé per què, però ja fa uns anys va presentar Microsoft un amb Cortana, espectacular, que et feia traducció, o sigui, feia interpretació en temps real.
Sí, sí, que estan en els auriculars.
Sí, sí, però i no acaba de... No sé, jo quan vaig veure allò de Microsoft, al començament era en plan, no, això ha de ser una demo, això no pot ser així. I sí, sí, funcionava al·lucinant.
Sí.
I no ho veus pel món. I hi ha aparells, hi ha uns aparells que es diuen Travis, T-R-A-V-I-S, que també és un aparell que et fa això, literalment, amb veu.
Ah, jo pensava que era fake, aquell anunci.
No, no, mira.
No, jo l'he estat provant al mobile fa potser 3 anys.
Sí, però això funciona bé entre llenguatges romànics.
Ja,
entre llenguatges romànics, ho fas entre alemany, anglès, castellà, francès, italià, funciona. A la que li fots el xino o el japonès... Flipes. De fet, ara va sortir fa poc una sèrie documental d'un dels bojos del Grand Tour i el Top Gear, el James May, que s'anava a Japó, i el primer programa hi agafa i fa servir un d'aquests trastos en japonès i flipen de lo malament que va.
A veure, tampoc seria el millor programa com per tenir rigor científic, eh?
No, però jo mateix ara fa un any a Xina em vaig comprar una aplicació de pago que sí, que és superguai, que va superbé, que... una puta merda...
Per això dic que alguna cosa han de tenir, perquè ja et dic, jo el de Cortana, o sigui, és que el vaig estar provant i o sigui, no era una demo, o sigui, funcionava superbé, però alguna cosa ha d'haver-hi perquè no acabin d'enganxar i potser és el que dius tu,
Marc,
que
en el nostre... No sé què passa, però no ho tenen, no filen prim. Crec que hi ha massa informació que depèn de context i no ho pillen.
Vale, alguna cosa més sobre iOS 14 o...
Una altra cosa de privacitat que he vist aquests dies que no es va anunciar i que està bastant bé és que... fins ara, resulta que quan obries una aplicació, aquesta podia llegir el porta-retalls. És a dir, que si havies copiat un password o havies copiat alguna cosa abans, les aplicacions les podien llegir. Independentment de l'aplicació que vinguessis. I això ara també t'ho avisarà el sistema. Vull dir
es diu porta-retalls?
Sí. Bueno, sempre s'ha dit
porta-retalls.
Porta-papeles.
Porta-papeles.
Valens, escolteu...
Porta-papeles pensava que era un secretari.
El clipboard.
Us sembla... a veure, hi ha moltes coses. Jo deixaria... Jo faria ara les quatre coses petites, perquè sí que hem de fer un tall, que avui tenim nou mecenes i alguna cosa de comunitat, ¿vale? I jo deixaria pel final... iPadOS i macOS, ¿vale? Perquè aquí hi ha molta xitxa, però si voleu...
A iPad ho podem dir ara perquè són dues coses. Realment el que és tan gran aquí al guió és la compatibilitat, però d'iPadOS l'únic que val la pena és el reconeixement aquest que fa OCR.
L'Scribble. L'OCR del text escrit...
Pinta bé, el que van ensenyar estava molt bé.
A veure, pensem una cosa. Els primers tablet PC de Microsoft... ja portaven reconeixement d'escriptura si escrivies com una de les 10 persones que havien participat en el programa de Microsoft a portar la seva lletra. De fet, deia el Jerry Pornuel, un escriptor de ciència-ficció i que havia escrit...
Aquest és el del...
La paja en el ojo de Dios.
Ah, exacte. El nom en anglès és menys...
Sí, exacte. Sí, la paja en el ojo de Dios... Jo crec que el traductor aquell dia, aquell sí que la va encertar.
Exacte,
aquell dia va dir, aquest és el millor títol, el millor traducció de títol ever, La paja en el ojo de Dios.
Es veu que això també hi era a l'Apple Newton, per cert.
I la seqüela és El tercer brazo.
Sí, però només comparable també amb aquella pel·lícula que va traduir per Los blancos no la saben meter. Jo crec que era el mateix.
Aquest també era bo. Aquest també és bo. Bueno, doncs el Jerry Pornuel es veu que era un dels que va posar la seva lletra perquè per als algoritmes de OCR de reconeixement d'escriptura manual i llavors diu, a mi Windows sempre em reconeix la meva lletra, però entenc que aquí jo estic molt esperançat a veure si l'iPad és capaç d'entendre la meva lletra, perquè així hi haurà algú que l'entengui.
una cosa, jo he provat aplicacions d'aquest tipus des de fa uns anys i n'hi ha que funcionen que flipes, eh? De bé. Sí, sí.
De fet, Apple actualment amb els sistemes que té ja ho fa sense promocionar-ho, perquè si busques dins de notes et troba notes que hagis fet manuscrites. I el que passa que no fa la traducció a text.
Sí, però ja, de debò que hi ha algoritmes...
Ja fa temps que ho estan provant.
Xulos, eh? Per... Tot i que... I que a més que aprenen, que si sí. Hi ha coses que no saben, tu li dius i t'acaben aprenent. Mm.
Es va fer una demo d'això i es va fer després un copy-paste del resultat d'una nota...
Combinant altra. Anglès i xinès, a més, a la
sí. I quan va fer el copy-paste, el paste el va sortir malament. El fer paste amb paraules...
Sí? Hòstia, no m'hi vaig fixar, però que és raro, perquè era preproduït.
I això que estava produït, sí, però sí, va ser algú tan ràpid que jo crec que ningú es va donar compte, menys jo, que ho vaig pillar a l'instant. L'altra cosa molt interessant d'iPadOS és que porten a l'Spotlight.
Sí.
Amb el que això suposa, eh? I jo trobo bé. O sigui, és una cosa que m'han escoltat. Eh? Sí. Spotlight és Spotlight. I... Spotlight, que puguis accedir a les tripes de les coses utilitzant el Unix que hi ha sota, i els addons pels navegadors són les aquelles coses que necessiten un iPad perquè sigui un ordinador.
Bueno, i el suport per trackpad i punter i mouse, no?
I que es digui MacBook, no? Perquè al final...
Bueno, a veure... Poca broma, perquè diu que amb la cosa aquesta que el deien en una de les sessions de l'WWDC, que han port, ells, els d'Apple, han portat i han fet el port de les Pro Apps, del Logic Pro, de Final Cut, les han portat a Apple Silicon, amb la qual cosa...
Per això d'Apple Silicon parlem de la segona
corre.
Parlem de la segona...
Ja, ho parlem a la segona part, però clar, ho han dit, ho han portat a Apple Silicon i ho deixaven aquí, però és dir, i això vol dir que podran córrer a l'iPad? Ah, perquè bàsicament el que diu és que les aplicacions d'iPad podran córrer. O sigui, teòricament, o sigui, igual el proper iPad Pro quan l'anuncin diran, i li pots enxufar el Final Cut. Ah!
L'altra cosa destacable d'això és que a l'iPad Air 2... Ara ja farà 7 anys i encara es podrà instal·lar iOS 14, bueno, iPadOS 14. Em sembla que és el rècord.
Això està molt bé. Vols que comentem molt ràpidament tvOS i els AirPods, Magma?
Vale, sí, tvOS la veritat és que no van dir res. L'única cosa així que vaig trobar una mica més destacable és que s'integra més amb HomeKit i tindràs, des de la tele podràs arribar a veure l'aplicació que hi ha de casa que ja tenim.
Home, hi ha una cosa interessant de l'Apple TV que diu que ara l'Apple TV podrà enviar l'àudio en els AirPods. I clar, si
no
tu estàs... Això ja es podia fer abans?
Sí.
Ho han dit com a
novetat? Van presentar el nou software dels AirPods amb l'Apple TV.
I de fet, no cal ni que siguin uns AirPods, eh?
Qualsevol cosa Bluetooth
i funciona. Mm.
Sí, i l'altra cosa interessant dels AirPods Pro és l'automatic switching, que ara... Sí que és veritat que els AirPods Pro, perquè jo tinc uns normals i uns Pro nous, i aquests Pro, la commutació amb els dispositius, millor dit, la connexió en el dispositiu és molt més ràpida que en la versió 2 que tenia jo dels AirPods.
Automatic switching, si no vaig errat, és per tots els AirPods, eh? No només pels Pro. Pels Pro només és el de l'Special aquest...
Vale, o sigui que el switching funcionarà...
Sí, el switching...
Sí, això està bé, perquè això és una modificació de software, bàsicament.
Sí.
Sí, okay.
El que sí que és només és dels Pro és que et traquejarà el teu cap, bàsicament, i serà una espècie de
Dolby Atmos. Aquesta funcionalitat està lligada al hardware, perquè et porta el giroscopi i aquelles coses que porten només els Pro. No, l'automatic switching estarà bé, perquè el temps de commutació era una mica lent. Vale?
A vegades sí, que era lent. Sí.
Vale. Us sembla que anem un moment a la comunitat i ja seguim a la segona part, on tenim la xitxa de Mac?
Si parlem de presentacions, home, el millor que va presentar Apple va ser el tràiler de Fundació. El millor de tot és que
em s'agrada molt. Em va agradar molt, però...
Feia anys que es parlava, que ho estaven fent. Feia anys que ho estaven
fent. Surt el 2021, no?
Van cagar amb allò dels sex aquells. Saps? Que no sé com es diu aquella sèrie dels sex. Les que són tots...
Ah, la...
El Sir.
Sí,
la de Sí.
Que també
Aquella no va triomfar, aquella sèrie?
Que semblava, el tràiler era molt molon i després et miraves la sèrie i era un bodri.
Sí, jo he de dir una cosa, a veure, em va molar molt.
Hi ha algun mossegui que li ha agradat, eh?
El tràiler és molt xulo i tot això. També dic que no sé si m'encaixa molt visualment amb el que jo al meu cap tenia...
Va passar igual.
Em va passar. Amb la Fundació? No sé, o sigui, em va recordar...
No, la Fundació, que el tràiler destacava coses que per mi no eren el més important. De quan
però un momentet. El que pinta és que està, almenys la primera temporada, està en les novel·les hacia la Fundació i el cap a la Fundació i el preludi a la Fundació, que és quan està, que passa a Trantor amb en Harry Sheldon.
La trilogia de l'Imperi, dius.
Les prequeles, perquè llavors la primera novel·la de la Fundació és la de la Fundació, que és on explica que hi ha en el futur on Trantor està en el passat i es van trobant el Harry Sheldon amb la psicohistòria. Sí. Però en aquest cas aquí ja veus el Harry Sheldon com a personatge i llavors entenc que són les novel·les de l'Imperi anteriors.
Pot ser un flashback i Fundació quan comença, molt al començament, encara no han fet el salt. Jo juraria que fa molts anys que me la vaig llegir, juraria que Harry Sheldon surt viu molt al començament de Fundació. Però bueno, que a mi estèticament em va recordar molt més a pel·lis tipus Valerian que no el que jo al meu cap m'havia fet a Fundació. Jo a Fundació me'n feia un entorn com més gris, més brut, més Star Wars, per entendre'ns, eh? Menys coloraina i tot això. Però bueno, que després, que això és una cosa molt... Que al final quan llegeixes un llibre, cadascú en el seu cap s'ho fa d'una manera, eh?
Home, jo la imatge que tenia sobretot de Trantor era molt semblant a el que havíem vist en les prequeles de Star Wars a Coruscant.
És que Coruscant és Trantor.
Sí, exacte.
Ja avisem ara, eh? El qui vegi això i digui, és que Trantor és una còpia de Coruscant. No, és al revés.
Trantor és de los Sithis.
Però entenc que si Star Wars comencés ara també tindria una estètica diferent, no? És a dir, les pel·lícules noves tenen l'estètica que tenen.
El problema que tenim és que l'estètica que tenim dins interioritzada ve per a Star Wars. I la transportem de manera...
Quan vaig llegir Fundació encara no havien fet les prequeles, o sigui que jo la imatge que tenia al meu cap de Coruscant i a Trantor era la mateixa, eh? I els veia més, no sé, molt grisos. De fet, És que quan estàs llegint, et diuen és un planeta que és una ciutat tot ell, jo també, quan la versió que va fer Lucas després de les pel·lis, per mi era un pèl massa colorida, per com ho tenia jo al cap, eh? Mm-hmm. I aquesta em sembla molt més, però jo què sé, potser és que la idea aquesta de un planeta que és tot una ciutat, doncs jo veig molt, molt ciment. Saps? En el meu cap hi ha ciment.
Hi havia molt de ciment, sí, però en canvi Coruscant i aquest Trantor entenc que té una miqueta de punt de Blade Runner i collons, les ciutats també tenen jardins, collons, el Pla Cerdà, no?
No, que sí, això dic que és un tema molt, molt de cadascú, eh? Que no sé, mira, jo en el meu cap tenia
tampoc
tot
deu més. Estar tota gravada, no? Perquè em sembla que la...
Sí, no pot ser tot allò, blocs de ciment, brutalisme, o sigui, un planeta ciutat, i tu en aquell moment et vas pensar en això, sí, en el brutalisme, perquè era...
Exacte, tu creus que si les nostres ciutats van evolucionant fins que tot el planeta és una ciutat, no...
No arribem de sostenible, necessitem
abans,
verd.
Però abans.
Imagina't que sí que es pot fer. Tu no te l'imagines acabant tot de ciment? Ciment a tot arreu?
No ho sé. Mira, en el meu poble, estem obligats a tenir un arbre per cada 20 metres quadrats de jardí. Obligats. I si en talles un, has de tallar un altre, si no l'Ajuntament et pot denunciar.
Has de plantar un altre.
Si has de plantar un arbre, en funció de lo gran que és el teu jardí...
Plantar un pi també té altres excepcions. Eh?
Sí, també té altres excepcions.
Diu, miri, Ajuntament, pa!
Exacte. Si vol comprovar, poden venir, eh?
I els xipresos no em compten perquè diuen que és balla, o sigui, que tinc que tindre arbres a part dels xipresos.
Bueno, cadascú... No sé, jo també m'imagino una cosa així, eh? Amb molt de ciment. El que passa que sí que és veritat que aquesta imaginació, és una imaginació que està molt condicionada amb el que sabem ara.
Però també si llegim Asimov, o sigui, a veure, jo ara estic llegint...
Asimov cuida molt els ambients de relax, els ambients on... Saps? O sigui, no tot té aquesta densitat de Blade Runner d'aquest tipus de...
Tomàs, jo estic llegint els meus fills, els estic llegint ara El Senyor dels Anells, i ells fins i tot es queixen de que hi ha masses descripcions. Jo dic, prou d'explicar-me com collons eren els arbres de Lothlórien, per favor.
Per on aneu?
Abans, ara estan sortint de... Estem sortint de la casa d'Elrond, de Rivendell.
Clar, és que t'anava a dir, que justament fins a arribar a Rivendell és el tros d'orillo del llibre. I m'encanta, el
és Senyor d'Anell. Sí, a partir d'aquí comença a haver-hi més personatges i més línies d'acció.
I
jo també recordo que a l'entrada de Lothlórien que hi ha com a 10 pàgines de descripcions de Lothlórien. Bueno,
però vens de Moria, però ostres, arrencar el Senyor dels Anells amb tota la turra que et dona dels hobbits, totes les famílies dels hobbits, totes les tradicions dels hobbits, que dius, mira, ja n'hi ha prou.
Te les has d'anar apuntant. Sí. Perquè, si
i després no... et trobes el Tom Bombadil, que ja al final hi penso que el Peter Jackson va encertar dient, traiem el Tom Bombadil, aquí no pinta res. Si se l'han trobat aquí perquè hi havia, havien d'omplir entre...
Fins que no es troben l'Aragorn, la cosa és d'orilla. I fins que no acaben arribant a Rivendell, costa d'empassar.
Sí, cosa bueno. Però en canvi l'Asimov deixa molta cosa per a la teva imaginació.
Sí que és veritat.
I llavors, per tant, no t'agafa, no t'ho descriu. O sigui, si us mireu els documentals de les pel·lícules del Senyor dels Anells, hi havia quantitat de gent que eren superfriquis i erudits i que feien coses a partir de les mateixes descripcions i de dibuixos d'en Tolkien, i ja pràcticament era faves contades com havia de ser, perquè era molt específic i com algú... I com fotessin una cosa molt diferent, els fans es queixaven perquè hi ha gent que ho tenia molt, molt clar. I, de fet, moltes coses de les pel·lícules són exactament igual que dels llibres que s'havien publicat d'art de la Terra Mitja. De fet, els artistes aquests van participar.
També van canviar moltes coses per la patilla, eh? Però sí, ja t'entenc.
Això va bé per vendre merchandising, també.
Sí, bon, també. Però, en canvi, les imoves i la fundació te la pintes tu i la forma que estan vestits te la pintes tu. I excepte la tecnologia que ell et vol explicar perquè forma part de la història, te la imagines tu. I no era en plan com el Heine allà de la puerta se dilató. No, és altra cosa.
Això què bueno, ara que parlem...
El Heine, en una novel·la, per demostrar, per ja d'entrada, per enmarcar-te, que està en un... Clar, pensa, això són llibres de l'edat d'or de la ciència-ficció a meitats del segle XX. I llavors, clar, és postguerra, és post-segona guerra mundial. Llavors, el Heinlein, en un dels llibres, doncs, comença una escena dient la puerta se dilató i el personatge entró. Llavors, clar, la porta es dilata.
Però això no és un detall menor, perquè els que t'expliquen bé una història de ciència-ficció no t'han d'explicar això perquè el teu cap quadri. Per exemple, Star Wars és visual que és diferent, eh? Però les portes s'obren cap amunt. Ningú t'explica per què. Simplement s'obren cap amunt. Coses com això del Heinlein. Doncs la porta se dilató. Després no t'explica per què es va dilatar la porta o què vol dir que es dilató la porta. A tu t'ho diu i a tu t'entra i t'explica un món futurista sense haver-te d'explicar. O sigui, és suficientment coherent com perquè el teu cap tot quadri. I això és el que fa bons... Bueno, per mi, eh?
El que passa és que hi ha dos tipus de ciència-ficció. Una és la hard, la ciència-ficció...
No, però encara que sigui soft i t'ho inventi, jo què sé, doncs, va saltar l'hiperespai o a Dune. Doncs l'espai es plega. L'espai es plega, tu, i mira, si no ets capaç... Tu t'ho imagines d'una forma, jo d'una altra, i una altra d'una altra, i ja està. No cal.
Cadascú plega l'espai com vulgui.
Com vol. Mira, anem a plegar l'espai i anem a saltar a la part de...
Bravo, Tomàs.
Gràcies. Anem a saltar a la part de comunitat, que tinc un parell d'anuncis.
Encara no hi érem?
No hi érem.
Vale.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs primer de tot, deixeu-me... Primer de tot, agrair a tothom perquè aquest mes s'ha notat molt que heu sortit del confinament i esteu gastant ingents quantitats de pasta a Amazon i molta d'aquesta pasta va amb els afiliats i serem, perquè això trigarà bastants mesos a arribar-nos com a ingressos, però estarem molt contents. La petita comissió, eh? No penseu que tot el que us heu gastat ens arribarà i ens agradaria. Compraríem aquest Tesla i els accessoris. I un carregador d'aquests...
I nous Macs.
Carregador de 20 watts per l'iPhone.
Vale, i vull agrair molt especialment avui un nou mecenes a la Xeta, que és l'Eduard Pertínez, ¿vale? Que si no vaig... Sí, un aplaudiment. I si no recordo malament, va ser ell que va dir, que ja ens escoltava de feia temps, ¿vale?
Cada
vegada que parlàvem de cotxes elèctrics o alguna cosa d'aquestes, havia d'aturar-se i es començava a donar cops de cap contra la paret.
¿Vale? Perquè no tenia ni fava.
No, bueno, ja, el típic.
Sí, sí, i que va dir reproductor MP3, li vaig dir, hòstia, ensenya'ns una foto de,
del trastor. Tenia un reproductor de MP3. No, i això, i a més el Ciner va dir, sí, sí, és una de les marques de la casa de Mossega la Poma és que la gent, quan l'escoltem, moltes vegades ens donem de cops de cap contra la paret. És una manera de fidelitzar com una altra. Doncs, Eduard, moltes gràcies per fer de mecenes recurrent. Ens ajudarà molt i, a més, va, el fet de dir-ho i com ho vas dir, que va ser molt...
Si diem coses que estan perfectes, ens ho diuen, fem fes de rates i ho tornarem a fer.
El bot de Mossega la Poma ja accepta fes de rates, també, eh?
Ah!
Però va el mateix pot?
De moment va el mateix.
El Marc el vulgui fer servir, no?
Bueno, o que el faci servir bé, també puc fer-ho servir en dos temps, en dos missatges...
Crea un altre...
Hauríem de fer un altre, sí.
Sí, perquè si va al mateix lloc, al final és una mica mix. Vale, i l'altra cosa que tenia ganes de comentar, però que al final, al principi, quan hem fet el rant sobre allò de la Wikipedia, s'ha diluït i, en canvi, crec que té més importància el primer que el segon, és l'entrevista que em varen fer al diari Ara.
Vale? Hombre, però això ho hem d'introduir nosaltres.
En el diari van entrevistar en el senyor Tomàs Manzanares, fundador veterano.
No, però, a veure, un moment.
És com dos cunyacs, eh? És el fundador i el veterano. És el Mossega la Poma.
L'Albert Soler. Fundador, no era Ron?
Història viva del podcast en català.
L'Albert Soler, que és el periodista que va escriure l'article, és un periodista molt veterà del diari Ara i ve del món de l'esport. Havia fet moltes coses. No sé si havia sigut cap esport.
Veterà, un cunyac, home.
És un molt bon periodista. Jo ja el seguia, em va fer molta gràcia que em localitzés, em truqués i em digués que mira, estic treballant sobre podcasting, estic entrevistant a diverses persones, no només va parlar amb nosaltres, va parlar amb en Sune, que també és un històric del podcasting, i altra gent.
Això no era un reproductor, un intent de...
Exacte, el Sune.
Exacte, el Sune de Microsoft, de tenir Microsoft. Ai, com es deia?
No me'n recordo. Que la van treure de color marró. Van dir, la gran aposta, anem a treure gadgets de color marró. Va ser el fat més fat del món. Gadgets marró.
Sune.
El que morfisme, no? Va ser la primera experiència in the face, en tota la cara del que morfisme aquell, no? Com es deia.
El morfisme que ha arribat, per ser el Mac un altre cop. Eh?
Sí, bueno, el tot, que anava...
Tot torna, amb els pantalons de campana i l'esquiva morfisme.
Jo m'he acabat d'explicar això de l'Albert Soler. Sí. Ell va fer l'entrevista i després, resum, molt sumariat de l'entrevista, va veure l'article que està aquí enllaçat i que si no l'heu llegit us l'enllaçarem a les notes. Però vull anar més enllà. Ell em va explicar que just en època de confinament, i ell ja tenia moltes ganes de fer-ho, però que ara tenia temps, s'havia posat a fer podcasting a casa. ¿Vale?
Com no?
Sí. No, però
una persona, un podcast. Hem d'arribar a aquest.
Però va dir, això és complicat de fer bé. Això no és fàcil. I vam estar xerrant 1 hora 20 minuts. O sigui, molt més enllà del tros...
Mossega la Poma li semblava un exemple de fer-ho bé?
Sí, sí, sí.
Home, clar.
A veure, parlàvem de...
Sigui el que sigui que fem, ho fem bé.
No, parlàvem de micros...
Has de mesurar el nivell d'entreteniment.
Sí. El que deia ell és que...
No trepitjar-se, un sonet, no fer crits, una estructura...
No fer una intro de 10 minuts...
Respectar una escaleta, tenir com un flow... Tot, o sigui, tot són checks.
Per això estem a la Wikipedia.
Parlava de lo que costa, de lo difícil que és tenir continuïtat. O sigui, parlàvem d'altres coses i també vam parlar dels models de finançament, de l'audiència en castellà versus l'audiència en català. Va ser una conversa llarga, molt entretinguda i li agraeixo que ens hagués esmentat, però jo espero que també aquella conversa a l'Albert li servís i estic convençut de que si ell s'anima a fer coses, perquè és un gran periodista, és a dir, que és un periodista molt veterà, si s'engresca amb el tema del podcasting, pot ser una persona que serà un bon referent també per
anar a buscar. Ara, perdona, que és que amb això que deies del... És que us he d'explicar una cosa perquè portem... Amb aquell altre podcast que faig, que ja sabeu, no és l'escura per fer la falca, eh? Ja. Tot el blitz, tot el confinament portem una conya, ¿vale? Quan nosaltres vam començar a fer aquest podcast de futbol americà en català...
Està a Wikipedia, clar, no, sí. Raül?
El podcast en català, tot a Wikipedia, sí, eh? No fallem.
Sí, sí. Segurament. Bueno, el que és que quan
el futbol americà no crec que aparegui ni com a esport, eh? On dic això no. Que és un rugby mal jugat. Pues, no té rellevància.
Doncs això, vam començar-ho perquè ens venia de gust, Però a veure, o sigui, és d'ultra nínxol. O sigui, de futbol americà aquí en català és d'ultra nínxol.
Però sou vosaltres i una dotzena més.
No, clar, espera. Clar,
però està bé.
No hi havia hagut mai cap podcast ni similar en català de futbol americà. De fet, n'hi ha alguns fet des d'aquí, però que es fan en castellà, òbviament. ¿Vale? I així va quedar. Nosaltres vam començar, que havia fet, Déu feia 3 anys amb la tonteria, eh? I el anàvem fent. I així havia sigut fins al passat març. ¿Vale? Va començar el confinament. Què va passar amb el confinament? Penya a casa, molt avorrida. I us juro, va començar a aparèixer primer comptes de Twitter específiques d'equips, que això està en molts idiomes, però en català tampoc n'hi havia, perquè és molt de nínxol. Doncs, un compte dels Atlanta Falcons en català. Un compte d'equips...
I no éreu vosaltres.
No érem nosaltres, d'acord? ¿Vale? Llavors,
l'avorriment,
però és que va passar un mes més i va aparèixer un segon podcast de futbol americà en català. I va passar un mes més i va aparèixer un tercer podcast de futbol americà. I anàvem fent conyes, no, que a més que estem supercontents que apareguin, però anàvem fent conyes de com duri molt el confinament, acabem amb curar, o sigui, amb més podcast.
No hi haurà oients, només podcasters. Però
I
igualment...
Això segurament, us comento això perquè ser molt de nínxol es va notar molt, però és que jo crec que ha passat mogollon durant el confinament.
Igualment, a veure, amb el...
Sobretot amb el màrqueting.
No, bueno,
el màrqueting, autoajuda i d'aquest tipus de coses.
Gent avorrida a casa i s'ha fotut a fer podcast i però, hem acabat amb
un superiore. Una cosa, amb el podcasting està controladíssim i hi ha anàlisis fets que l'esperança de vida d'un podcast és inferior a 6 episodis. Sí. I és el que hi ha les anomalies, que és quan un podcast passa de 6 episodis, pot arribar tranquil·lament a 600 o a 1.000, però... Però ha de passar...
És més gradual, Marc. És més gradual.
Però que ens perquè... feia molta gràcia, perdoneu, perquè segurament, lligant-ho amb això que dieu de gent que escolta Mossega la Poma i acaba insultant el seu mòbil, que és el típic, però què diuen? Doncs pues segurament això... Exacte, segurament, potser aquests que van fer-ho també ens escoltaven a nosaltres o
no,
a qualsevol
no
altre àmbit.
No ens escolteu conduint perquè podeu tenir un accident.
I al final, quan estaven en confinament i tenien res a fer, doncs al final allò era en plan de doncs fem el nostre!
No, això és tan difícil, clar que no.
Perquè està fart de com intentar interactuar amb algú que clar, no l'escolta i la gent va començar a fer podcast i han aparegut però una passada de podcast nous de les coses més de nínxol que es pugui imaginar. I per això que ens feia molta gràcia això i ara que estàs comentant això de que hi hagi, que ell també es va animar a fer un podcast, estic segur que hi ha gent que ha acabat fent podcast... Gent que
sí, a la contra, perquè tenia la necessitat...
Amb cap podcast amb menys de 6 episodis perquè la probabilitat de que continuïn més enllà dels 6 és baixa.
En tot cas, sí que és veritat que hi ha podcasts que generen tanta ràbia que necessites tu tenir la teva veu.
No, simplement que et ve de gust dir la teva, perquè també pues ara... com els altres ho diuen, i normalment no tens temps, no tens ganes. De cop i volta, en el confinament, gent amb ERTEs, que estava a casa, doncs clar, al final, o potser estava treballant, està a casa, no té res a fer, i com que tenim els mitjans, doncs anem a fer un podcast.
A més, és quan vam començar a Mossegar la Poma, gravar un podcast era complicat.
Sí, ara...
No era com ara, senzill com ara. Hi ha moltes eines per fer-ho i plataformes i de tot. Tens Anchor
si
i tens iVox.
Tens a casa, tens un portàtil i tens una connexió de fibra, no cal dir que sigui especialment bona, eh? Una connexió de fibra, te'l pots gravar un podcast i
amb un mòbil problema. I amb una DSL també t'ho fas. O sigui, no tens...
Bueno, amb una DSL, com que són asimètriques, amb una pujada d'un mega no sé jo com quedaria, però que en principi, perquè les DSLs recordem que eren d'un mega de pujada, eh?
I que les pujades costaven bastant, és cert.
Però que això, qualsevol cosa asimètrica, és que avui en dia, com diu el Marc, és superfàcil. Ho penges a iVox i és gratis, ho fas amb Skype i és gratis. És que...
Sí, a més que tens molts canals de distribució. Ara és més...
La barrera d'entrada és baixa, però igualment la permanència...
La barrera d'entrada és baixa, però la mort infantil és molt elevada.
I després vas a iVox i veus capítol d'un podcast, que sol ser el que té més escoltes, 25 escoltes.
Ara hi ha micropodcast a Twitter i tot, o sigui que...
Hòstia, micro... Per favor. Una altra cosa, que si els oients tenen ganes, ens poden enviar àudios
com va fer,
i nosaltres enviar-los
o no.
Com va fer el Coque la setmana passada, que el van posar?
Sí, bueno, hi ha hagut gent, a Z-Testers, hi ha hagut gent que ens va enviar àudios de 15 minuts i els havíem
passat, no?
Els hem posat.
Sí, sí. No cal, però...
Okay. Bueno, us sembla que continuem amb el Worldwide Developers Conference, el que ens quedava en el tinter?
Continuem.
Jo crec que...
Uns altres que han fet un podcast, veus? Com no tonteria el confinament. No, en lloc de fer la presencial, ara, ho
fet tot. Sí, exacte, és un podcast. Per cert, una cosa, un aspecte de forma, jo he estat he al·lucinat molt en la formació que tenen tota la penya d'Apple que ha participat en el Worldwide Developers Conference. Un amic meu hi havia participat una vegada en un Worldwide Developers Conference des de fora d'Apple, perquè és amb un projecte open source, i el 2006 va anar allà i li van fer una formació en com tenia que fer-ho exactament, històries, però brutal.
Eren dos entrenaments que són molt evidents. Són dos entrenaments molt evidents. Un és parlar en públic televisiu, que és que has de somriure, has de fer com unes pauses, és ja com hi ha una part d'interpretació, i la segona, com llegir un teleprompter, tots llegint teleprompter.
I després està l'annex premium, que és com dir amazing.
Oh, però a més, ara el tema multi és fantàstic, perquè d'entrada Apple ja ho fa, perquè d'entrada tens el CEO que va sortir de l'armari. Tenen dones, tenen negres, tenen alemans, suecs,
peans... És diversitat, no?
Diversitat a tope, o sigui, ara posem un negre, ara posem amb un senyor que parla amb un accent alemany que sembla que sembla que vingui de les joventudes
curlellanes. Que diu Otherwise.
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 Ah, aquest.
Com l'Arnold Schwarzenegger. Impressionant, o sigui,
però... Una broma, un Arnold Schwarzenegger que tenia un accent de merda però que va arribar a ser governador de Califòrnia.
Sí. I perquè hi ha una llei als Estats Units que diu que si no has nascut als Estats Units no pots ser president.
Exacte.
Si no hagués anat per president i un altre...
Va arribar al més alt que podia arribar no havent nascut als Estats Units.
Jo crec que el més alt que ha fet el Schwarzenegger va ser fa molts pocs dies una declaració, un vídeo, el vau veure?
Sí. Sí. Amb un nino del Trump amb el cap d'aquests que es mou.
Sí. És un dels pocs discurs d'un polític o expolític, no sé exactament quin rol té el Schwarzenegger, que me l'he cregut de cap a peus.
Recordeu que el Schwarzenegger es presentava pel Partit Republicà, eh?
Sí, però
no té res a veure. El que passa és que als Estats Units, diguem que segurament el Partit Republicà de Califòrnia és més progressista que el demòcrata d'Alabama, per dir alguna
cosa. Exacte.
Això passa una mica també aquí a Europa, eh? Que aquí, o sigui, hi ha partits de dretes més progressistes que el PSOE a altres països. O sigui, que al final el tema de dreta, d'esquerra, lo progressista o conservador depèn tantíssim de l'estat o país.
També passa a Espanya, que pots trobar gent de Vox que és molt més d'extrema dreta que el partit neonazi de... També es fa.
Però és que Vox és neonazi.
Ja, per això dic que... No, dic molt més que el partit neonazi de Vox.
No. Déu-n'hi-do la diversitat de directius que hi va haver, sí que és veritat, i no només de raça, sinó de gent que no havia vist mai.
De Harper,
no?
I de Chips, que hi vaig veure un senyor dels Chips que no l'havia vist mai.
Sí, aquest és el... va venir de... aquest és israelí. Sí. Aquest és el de Hardware, que va venir d'IBM.
Mm. Vale, anem a parlar de macOS.
Perdoneu, en un dels primers 6 episodis del podcast d'en Tim Ferriss, del Tim Ferriss Shows, quan ell va engegar, perquè ell tenia la recerca aquesta dels 6 primers, de dir, gravar primer els 6 primers episodis i llavors alliberar-los i veure com anava, hi ha l'Arnold Schwarzenegger, hi ha una conversa d'una hora i mitja entre en Tim Ferriss i l'Arnold Schwarzenegger i és al·lucinant. Aquest senyor té el cap molt ben amoblat.
I la política l'ha ajudat a centrar-se en lloc del revés.
No, però igualment hi era una persona que o sigui...
Era obvi, tu veies els matisos de Terminator i era obvi que allà hi havia molt material.
Just per contraposició és el que és sorprenent. Escolteu, abans d'entrar en macOS...
Jo dic com a fan absolut de Terminator i Terminator 2. Sí.
La UE és horrible, eh? No sabia ni que existia.
La UE és fantàstica.
És horrible.
Tu m'has fet-lo fora, sisplau.
Jo sempre m'havia pensat que la 2 era la 1.
No,
la vaig veure fa poc.
Boníssima. La 1 és
boníssima. Però si la 1 és boníssima, la 2 és la...
Tinc 15 minuts i tenim molta feina. A veure si podem començar. És que de veritat que no puc quedar-me més. Haureu de cloure, parlar de propostes i cloure el programa.
Deixa-m'ho fer a mi, Tomàs. D'una putíssima vegada, els Macs aniran amb ARM, però no es pot dir ARM perquè és Apple Silicon.
Exacte.
Vale, ja està, ja s'ha acabat.
I ara ja no es diu macOS 10, sinó que és la versió 11.
macOS 11.
A veure, deixeu-me desgranar una mica això.
Per cert, vau veure en el Craig Federighi dient que l'equip de màrqueting era un drug infused, tenia un procés infusionat amb drogues. Em va encantar. Sí.
Bueno, deixeu-me... A veure, això dels ARMs és interessant que ho desgranem una mica i que ho expliquem una mica millor, ¿vale? Perquè tot sembla que això és pim-pam-pum aparegut del cel i no és cert. De que Apple tiraria cap a una transició cap a ARMs, fa molts anys que se'n parla, molts.
A mossega la poma, que en Raúl ja ho diu, ara ho direm Marc això, i ho he estat dient...
Però vull destacar dues coses. El ritme que ells van explicar que això s'havia d'implementar és molt ràpid. I jo me'ls crec per dos motius. Una, perquè no deixaran de tenir tampoc suport a Intel, ¿vale? I perquè la instrumentació que hi ha a sota, ells ja la tenen molt coneguda i molt treballada. ¿Vale? Ja ho vam viure amb la transició a Intel, tornem a tenir Rosetta 2, ¿vale? Universal 2. És a dir, hi ha mecanismes de compilació, mecanismes que són boníssims. O sigui, aquestes aplicacions binàries universals, quan tu la descarregues de l'App Store, només es carregarà la versió teva. O sigui, ho tenen molt treballat. Ho tenen,
de fet, han refactoritzat el kernel de totes les plataformes i les APIs són idèntiques, les crides també. És a dir, que ara pots agafar una aplicació d'iPad i corre
només,
al Mac.
Però tot aquest procés, que jo sé que serà molt ràpid i molt transparent de cara als usuaris, espero, només em fa patir una cosa. La gent que ha comprat un Mac Pro de 12.000 pavos amb Intel, al mes passat.
¿Vale? Un MacBook Pro de 3.000 pavos amb Intel.
Sí. Tomàs, que els propis d'Apple van dir que traurien Macs d'Intel encara aquest any. Que no...
Jo crec que donarien que suport.
Us esteu fent molt... És igual, no vull ser gruller. Us esteu fent moltes autosatisfaccions.
Tothom sap què volies dir.
A veure, digue-ho clar, ens estem fent moltes autosatisfaccions amb el dit a la punta de la polla, però bueno, acaba.
On el vulgueu posar cadascú, jo aquí ja tinc llibertat total.
A la punta no, una mica
jo crec que esteu durant, no sé, trobo molta gent durant per fet que aquests processadors ARM, Apple Silicon, donaran el mateix rendiment en aplicacions que realment són exigents. Que en principi la gent quan es compra un MacBook Pro se'l compra perquè fa servir aplicacions exigents i no totes són d'Apple. O sigui, anem a dir que el 95% d'aplicacions...
No, però ja han dit els senyors de Microsoft, els senyors d'Adobe.
Una cosa és que la facin. Una altra cosa és que el rendiment que n'extreguin sigui, ja no dic el mateix, ni semblant. I això està molt per veure. I tots els fabricants de xips, els de benchmark de rascar ferro de debò, no tenen gens claríssim que això hagi de passar així.
Això ha passat... quan el primer supercomputador del món, ara que ha passat de ser de Japó, és d'ARM.
Però els supercomputadors funcionen d'una manera totalment diferent. Normalment també, funcionen per
molt més computació
en paral·lela. Exacte, és un tema d'escalabilitat. Jo estic parlant un processador, un portàtil i rascar allò dur,
I no tenen hòstia, que ara el supercomputador més potent del món sigui basat en ARM.
Sí, però hi ha altres supercomputadors basats en GPUs també que per fer computació en paral·lel es pixen en qualsevol supercomputador. Per això dic que al final és molt, depèn de per què el vulguis. De supercomputadors no només...
Només parlen de teraflops. Sí, sí.
Clar, no només...
Em permeteu un petit anàlisi?
Què has de saber tu? Com si fossis profe
d'universitat. Des de la meva ignorància absoluta. Un petit anàlisi, primer de tot.
Que fossis profe d'universitat.
Exacte. Una cosa, primer de tot, Apple fa temps que va darrere d'això i per això es veu mirant cap endarrere, es veu que han estat endreçant molt la casa. Les últimes versions de macOS i d'iOS anaven ficant el Metal, ficaven l'OpenCL, fotien totes les diferents tipus, tot de plataformes i eines perquè els desenvolupadors utilitzessin conjunts d'APIs específics per poder facilitar aquesta transició.
Que això no dubto, la transició, Jo no dubto la transició.
Ara entenc perquè OpenGL està deprecat a Mac.
La transició... Tota la transició aquesta serà molt fàcil perquè ja fa molts anys que els developers els han entrenat a desenvolupar d'aquesta manera. Pel Catalyst i fiquen totes les tecnologies perquè la transició sigui el menys dolorosa possible.
Que és la tercera que ha fet Apple.
Ja. Vale? I a més a més...
La transició serà fàcil, si jo això no ho dubto. Jo no dic que no hi hagin aplicacions.
No. I a més a més, fixeu-vos-hi que el que tenen claríssim els d'Apple és que en els propers 5 anys l'anomalia seran els Mac amb ARM, digo, o amb Apple Silicon. Per això fiquen el Rosetta, perquè els desenvolupadors seguiran treballant per Intel, perquè els Macs que tenim a sobre la taula, el meu no toca canviar-se fins als propers 6 anys.
A veure, el qual... Rosetta antic fa 2 versions o més que es va deprecar.
Exacte. Exacte, és a dir, però el Rosetta actual és setup, doncs, perquè en els propers Macs puguin executar, i evidentment l'execució en Rosetta esperem que sigui igual d'eficient com ells diuen, perquè si no les aplicacions que no siguin natives a ARM no corren tant. El que entenc que Apple segurament ha fet l'aposta. Dos coses interessants a dintre d'això. Una és la idea, m'he xupat el vídeo que és la sessió específica sobre els chips. Bàsicament el que expliquen és que les màquines aquestes no és únicament un core ARM, sinó que és que estan pensant en complets sistemes en un chip amb coses interessants com que la memòria RAM de la pantalla de la GPU és compartida amb la CPU, d'aquesta manera no s'han de moure. Es guanyen certs tipus d'eficiències, i la idea és muntar-ho tot en un xip, és a dir, es vol fer una transició a Macs que siguin bàsicament una placa amb un puto xip connectat als perifèrics sense coses entremig.
Hi ha Apple que només entre cometes, o de la seva plataforma principal sigui aquesta, jo no dic que no hi treguin rendiment. Jo t'estic parlant d'una empresa que es dedica a fer un software que és potent, que pot...
S'ha clavat. En Raül s'ha clavat.
Això li passa per usar bootcamp.
Sí, això per posar...
Per cert, bootcamp, tindrà un Mac amb un Intel.
Tot apunta que bootcamp a Déu.
Vale.
Si tingués un ARM, no li passaria.
Vale. Llavors, la següent derivada... Llavors, jo entenc que Apple podrà innovar, però penseu una cosa. Apple fins ara estava depenent d'Intel i estava depenent d'altres...
M'heu fet fora?
No, t'has clavat.
No, és que estaven dient que com no tenies un ARM que t'havies quedat bloquejat.
Perdoneu, que acabi això. Si jo t'estic dient d'empreses de... que porten 15 anys rascant l'arquitectura d'Intel, que la tenen super apamada, que li treuen un suc, un rendiment, això no li trauran de primer dia. I comença aquestes companyies que passin a ser primer ARM i després l'arquitectura d'Intel, a no ser que el seu únic negoci estigui dintre del món d'Apple, i d'aquestes empreses no n'hi ha cap, que jo recordi, que tingui només el seu negoci dins del món d'Apple, no serà una cosa tan fàcil. Ja us dic que al final, tot això a nivell d'arquitectura i això, que estarà molt guai, però després hi ha gent que li ha de poder treure el suc. I Apple ho farà, però les aplicacions que fa servir algú que es compra un MacBook Pro d'Apple són el 5%.
Ja veurem, entenc que aquí hi ha una aposta molt forta. La següent quina és? Jo entenc que l'iPhone ha arribat a plató, no creixerà en quota de mercat i d'unitats venudes. Més o menys ja saben exactament quants iPhones tenen que vendre si tot va bé. I l'única cosa que pot fer l'iPhone és baixar de quota de mercat. I a més ja saben que iPad és una màquina que no es canvia cada 2 anys, sinó que aguanta molt més. Llavors, on hi ha mercat per guanyar per Apple, curiosament, és en el mercat del Mac. I si Apple ha de guanyar...
el Mac últimament.
Exacte. I si Apple ha de guanyar quota pel mercat del Mac, ha de ser baixant preu.
Però clar, però és que no ho farà.
Però el tema és, Apple ara com et ven un MacBook Air o un MacBook Pro, té que pagar una part important a Intel, o no sé si és Nvidia o és ATI, de qui és la gràfica d'Apple?
No, d'AMD.
La del 16 és ATI, no és Nvidia.
És ATI, és AMD. És ATI i AMD.
Nvidia fa temps que no treballen.
Però la idea és dir, no, si Apple porta molt de temps treballant amb aquests sistemes en xip, que ara com ara tenen xips molt, molt potents, els Bionics aquests dels collons, tiren molt. Si són capaços de fotre xips competitius, s'ho foten ells. Tenen menys marge, no han de pagar el benefici d'Intel.
Sí, això repercutirà en l'usuari.
És a dir, ells poden decidir jugar amb el preu.
L'oportunitat la podrien tenir. Sí.
Anar a una escala de preu o una altra, però és possible que puguin decidir...
Si volguessin baixar preus a dia d'avui, ho poden fer amb l'iPhone i ho poden fer amb el MacBook. No ho fan perquè al final treballen a un marge molt gran. Capacitat per baixar preus ja la tenen ara.
Sí, però la capacitat de baixar preus, per exemple, amb les màquines que van amb els Core 7 i amb els Core 9, poden baixar fins a cert punt perquè Intel...
Però no baixen. Vull dir, és com l'iPhone. L'iPhone al final té un marge brutal i no el baixen perquè el venen.
Però mira, com han tret ara l'iPhone aquest a l'SE o com així que es diu?
Clar, però com va dir el Magma, amb tot tecnologia que ja és cost zero, com qui diu.
Exacte. Sí. Exacte, segurament hi haurà...
No, ells el marge el mantenen.
Hi haurà els flagships, però segurament hi haurà els MacBook Airs o màquines... Hi haurà màquines entry-level amb unes potències.
De fet, el MacBook Air amb 10 anys no ha duplicat el preu com els Pro. El MacBook Air em sembla que val 100 euros més que fa 10 anys aproximadament. Sense inflació i res d'això.
Jo crec que poden haver-hi unes correccions de preu o ajustar-se una mica perquè, evidentment, no... Perquè ara com ara estan superapreciats. És a dir,
ara, les rodes les seguiran cobrant a 400 pavos, com feien fins ara.
Sí, les rodes a 400 pavos i els estants per aguantar la pantalla per 1.000 pavos, tot això. Però poden ser una mica competitius amb màquines com això, com els MacBook Airs o...
Amb l'iPad ho han
fet. Jo només parlo del MacBook, però jo parlo d'ordinadors potents, que sí, que un MacBook Air el pots fer avui dia amb una plataforma tipus ARM, estic seguríssim.
I a més, fixa't que a l'usuari que va comprar un MacBook Air ni li importa quin
procés. Exacte, però no, clar, per això ho dic.
La pregunta clau és si podrà palmar i fotre dos màquines d'aquestes una al costat de l'altra i foten dos en paral·lel i llavors poden muntar MacBook Pros.
Depèn, perquè no és només hardware, és el que et dic. També hi ha d'haver les empreses que fan aquest software han de ser capaços de dedicar-li un munt de temps, que vol dir un munt de diners, en ser igual d'eficients treballant per aquella arquitectura del que ja ho són treballant per una altra arquitectura. Que a més aquesta altra arquitectura segueix el mercat, ja no només amb Apple, amb altres fabricants.
Que també passa que hi ha aplicacions i molts d'aquests fabricants de software estan en competició amb altres aplicacions. I si de cop i volta la teva competència s'ha mogut, se't poden menjar el mercat de Mac.
Sí, però...
Una altra cosa és que pots sortir o surts o jugues.
Aquesta competència que s'ha mogut, també tu dones per fet que s'ha mogut, però també s'han de gastar molts diners. Que això, que tu saps, que, ja, que són molts diners, això.
Sí, molts quartos, són molts quartos.
Un canvi de plataforma... Per l'usuari pot ser molt transparent, però que per l'altra gent no ho és,
No creus que si Apple li surt bé la jugada hi haurà altres fabricants que ho facin, també?
Això
els
sí.
Que tingui, els que tinguin llicència ARM.
En les sessions que jo he mirat, n'he mirat unes quantes, bàsicament prometen l'oli i el moro. I tu entres amb Xcode, dius que compili per això, recompiles sí, i tot és automàgic.
Sí. Exacte, sí. Però jo parlo després d'agafar un ordinador de 3.000 euros i un altre de 3.000 euros un al costat i agafes o executes tot igual i la meva sospita és que el que s'executi en plataforma d'Intel li donarà 3.000 patades a l'altre. I llavors és, hòstia, m'he de gastar 3.000 pavos en un portàtil, quin em compro? Sí. És que crec que la mateixa Apple no estic tan segur que no reguli.
Encara no ho puguem saber perquè no ho
tenim. Jo crec que estem perdent de vista una cosa. Molts usuaris que tenen un Mac fan servir molt poques aplicacions que siguin CPU criticals, ¿vale? Perquè per navegar per internet, per fer el correu i per fer una videoconferència no necessites
però massa. Però per això no et compres un MacBook Pro.
Jo
estic parlant dels Pro. Només parlo dels Pro.
Ja, el que passa que
que és on hi ha la panojilla, d'Apple.
On hi ha, perdona?
On hi ha la panojilla és en els MacBook Pros i en els iPhones.
On ells tenen més marge de guany, però venen molts més MacBook Airs i MacBooks normals que no pas un MacBook Pro.
Sí, però segur que ells
prefereixen
mil vegades més un MacBook Pro que un MacBook Air.
Bueno, jo estic d'acord que això està per veure, però que la transició...
I Macs.
Però
sí.
Estic convençut que la transició dels usuaris de baixa gamma, no de baixa gamma perquè no necessitin els requeriments, serà de lo més plàcida possible.
Sí, però si arriba un punt en què els teus MacBook Pros no poden donar aquest rendiment amb la plataforma nova, perquè aquí tothom dona per fet que Intel deixarà d'innovar. Si el problema que pot tenir Apple per mi és que es quedi entre dues aigües i que tingui per una gamma li vagi molt bé els ARMs, però per l'altra no. I aquí és quan tens un problema, perquè llavors tens fins i tot els desenvolupadors que treballin només per Apple havent de treballar per dues plataformes diferents. Però o fan un canvi total o és...
Jo crec que ells tenen ja els seus...
Jo crec que si han fet aquesta aposta és perquè tenen bastanta confiança.
Home, ja m'imagino que saben més que nosaltres. Jo només dic jo des de fora,
I Intel fa uns quants anys van prendre la decisió de seguir amb les gammes aquestes dels processadors que tenen i les arquitectures no estan avançant com les altres. O sigui, el que passa és que tenen màquines que volen molta bateria.
A mi amb el tema d'Intel m'agradarà veure com queda el tema del Thunderbolt, perquè el Thunderbolt és d'Intel. No sé si s'ho agafaran malament i no els deixaran
fer servir Thunderbolt. No, però és un estàndard. Però el tema és la...
S'ho agafaran igual de malament, que quan estaven Samsung i Apple que no es podien ni veure,
sí,
però anaven comprant components l'un a l'altre.
Sí, exacte,
igual de malament, s'ho prendran.
Igual de malament, perquè business is business.
Pues amb Amazon no els hi va passar això, eh? Que com que un va treure l'Apple TV, l'altre no va deixar que hi hagués l'app d'Amazon Fire. De...
Però bueno,
ja tothom ho executa tot arreu.
Vale, us
compres un Samsung, el primer televisor que va incorporar l'aplicació d'Apple TV va ser el culet, el 2019.
I quan s'estaven discutint els tribunals de tot el món, els mòbils d'Apple crec que portaven pantalla de Samsung o alguna cosa així. O sigui,
exacte.
Que no passava res.
A veure, nois, un moment, perdoneu.
Ens queda parlar
de Big Sur, el nou macOS 11 i de l'Apple Watch. Vale? I hi ha un munt de propostes mosseguis que la gent pues, les ha currat perquè ens ha donat molts consells que estan totes apuntades. I no sé, Magma, tu que tens accés al guió, et deixo encarregat perquè jo haig de fer bomba de fum. I
les propostes, vale.
Jo també faig bomba de fum ara, eh?
Sí? Pues
ho sento. Tu i jo, Magma. O sigui, jo és que tenia...
Hem començat molt tard avui.
Sí, ho sento. Ho sento perquè tinc una altra cosa. Només deixeu-me, mentre... ja sé que ja acabareu vosaltres, però deixeu-me fer un recordatori, i és que la setmana vinent tenim final de temporada oficial, darrer programa abans de vacances d'estiu. Serà un programa especial i tindrem com a convidat en el Skype, per no deixar-lo parlar as usual, en Josep Ruano. Vale? Josep, no deixa parlar Josep Ruano, on deixa parlar a qualsevol que vingués a Mossega la Poma. Vale?
Sí, sí.
Això, això. I que durant l'estiu no hi haurà programa oficial setmanal, que no vol dir que de tant en tant, igual, surprise, un programa...
Fem un Mossega la Poma Swimming Pool Edition.
I jo...
Hi haurà piscina, no?
I jo m'agradaria agafar aquest compromís, intentaré agafar-lo, tot i que ara el meu dia a dia últimament és molt complicat, de portar-vos minuts mosseguis amb entrevistes interessants del món de la ciència. Ho deixo aquí, no anuncio res més, però intentaré fer-ho.
Hasta ahí lo dejas, no?
Hasta ahí lo dejo. Pues vinga. Això, Big Sur.
Big Sur, macOS 11. Per això us ho deia abans. Adéu, bombes de fum. Que hi ha hagut un canvi a un nivell enrere amb l'esqueomorfisme, perquè ara tornem a tenir... Alguns diuen que és neomorfisme, no? Com un canvi...
Neomorfisme.
Vale, com una mica de... No sé com es diu en català, de relleve.
Jo entenc que el canvi de número, entenc que és per al tema d'aquest, que ja és el que funciona amb l'Apple Silicon,
sí,
aquest.
Sí, i perquè l'API de desktop, que fins... Em sembla que des de que Mac és macOS... es deia Aqua, es diu Aqua, vaja, fins ara, ha canviat l'API, ja no es diu Aqua. Ja està basada totalment en Metal i això, doncs, és un canvi.
Ara, jo aquí, Miquel Àngel, tinc un dubte, vale? O sigui, així és com, per exemple, l'iOS 14, doncs, sí que em ve de gust ficar-lo en els iPads i en l'iPhone.
I és una de les betes millors que ha tret Apple últimament, eh?
Sí, sí, sí.
En molts anys. No sembla una beta, pràcticament.
Està polida. A mi em sembla que el macOS 11 ens hauríem d'esperar.
Jo m'esperaré, primer de tot, perquè el meu MacBook és el 2012 i ja queda fora. I és,
el dels 12 ja...
Sí, perquè aquí tenia raó l'amic Joan Serra, que deia que li semblava que era per Metal, i és per això. Els Macs que no suporten Metal 3, em sembla, que és amb el que es basa l'API aquesta de desktop, queden fora. Vale, és a dir...
Però és això, com que el macOS 11 està molt pensat per la transició aquesta cap a l'ARM...
Sí, de fet, els widgets que facis per iOS els podràs posar al Mac sense tocar res.
Si els widgets d'aquests que parlen... Si tens el d'ARM...
Sí, sí, clar, si tens el...
Si tens el d'ARM, amb la qual cosa, és dir, com que és tot, porta tot moltes coses, per quan tinguis l'ARM és potser dir, mira, escolta, saps què? Amb el Catalina, si em van donant actualitzacions de seguretat i no d'allò, doncs potser no m'hauria de... I mantinc la compatibilitat amb les eines d'iCloud, és a dir, l'aplicació de fotos, l'iCloud Drive, el Messages i totes aquestes coses d'iCloud segueix funcionant bé, escolta, potser em quedo aquí.
Sí,
i no,
sí, jo,
no m'he de canviar. No hi ha
motiu. Jo m'esperaré.
És a dir, per què m'he d'anar? Per què m'he d'anar? Si entenc que el macOS 11 és per la nova gamma, doncs escolta, que s'ho quedin. Sí. Tampoc han ficat tantes meravelles.
No, a part del canvi, el canvi aquest estètic, moltes de les apps, com per exemple la de missatges, ja és totalment Catalyst, és a dir, que l'aplicació que teníem fins ara ja desapareix i, per exemple, la de missatges doncs, incorpora totes les novetats que té la de l'iPad sense aquí, tocar
aquests
res.
Són,
no?
Aquests són, si fa, jo, per exemple, faig servir missatges, dic l'aplicació de nota, per exemple, l'aplicació de notes. Sí. Si varia una miqueta, doncs, si perdo compatibilitat, llavors m'obligarà molt.
Bueno, lo millor faran com fins ara, que pots fer el salt a la nova aplicació de notes, per exemple, o pots quedar enrere sense disfrutar de les novetats, que això ho vam fer amb l'última vegada que vam fer l'aplicació de notes que poguessis dibuixar. Uh-huh. Abans d'instal·lar-la et deia, vols fer la transició a la nova? Perquè a partir d'ara hauràs de tenir tots els altres dispositius amb aquesta versió, si no, no funcionarà. T'ho pregunto abans. De Big Sur...
És aquestes coses que abans dius que sí i després dius merda.
Sí, després...
Merda.
Tu has de llegir bé. Llegiu els pop-ups. Una de les coses que em va agradar bastant de Big Sur, que no tenia masses novetats, és la privacitat de Safari. Li han donat una mica més d'empenta als sí. plugins. Vale? De fet, l'API que fan servir els plugins, els add-ons de Chrome, els podràs fer servir a Safari. Això és una bona notícia. I una de les coses que em va agradar és que van ser molt catxondos. Han posat un botó, que em sembla que li deien Privacy Report, que detectarà tots els trackers i bloquejarà tot el que sigui Google Analytics a totes les webs. O sigui, si navegues en Safari, Google Analytics no podrà... analitzar res
a mi tot el que sigui m'aixecar a les eines de vigilància, no, sigui no només de Google, sinó de qualsevol, ja m'està bé. Okay. Ja m'està bé.
També han portat a Safari la traducció d'Apple i alguna cosa més que m'ha agradat, sí, que podràs han donat suport a l'API per login amb el Face ID o amb el Touch ID, és a dir, que podràs començar a fer login a llocs, on sigui, només amb el Touch ID.
I amb el Touch ID, i perquè el que és... Però suposo que tard o de ficar el Face ID en els
Macs. Bueno, es deia que era perquè si t'hi fixes al Face ID fins ara en l'iPhone, has de fer com una segona validació amb el apretant dos cops el botó.
Per pagar. O per autoritzar.
Exacte, clar, si això ho posessin en el Mac,
amb el Touch ID has de posar el ditet. Sí. No, va molt bé el Touch ID en el Mac, va molt bé.
Vale. I per últim, de WatchOS...
A mi m'ha semblat tot collonades.
Bueno, l'única, sí, estan moltes coses ja estan al mercat. El més destacable potser que ja era hora que Apple fes la seva aposta és la monitorització del son. Ja veurem què tal va. Jo, com
però
que
això no té sentit, perquè si tu tens una màquina que l'has d'agafar i l'has de carregar unes quantes hores cada dia, perquè no es carreguen tan de pressa i no t'aguanta, sí, no t'aguanta 24 hores seguides, què fas dormint amb la màquina posada? Quan es carrega el rellotge? Quan dorms?
Quan dorms, sí.
O tens una màquina que t'aguanta una setmana i que el carregues amb dues horetes, o què estàs fotent?
Si te'n vas a dormir amb un 30% de bateria del rellotge, podrà traquejar-te tota la son, segons han dit. Ja mira, veurem a veure com ho fan.
Jo, anar a dormir amb una màquina que és un notificador, amb un notificador al canell... No ho veig una bona estratègia, perquè és que a més, com et deixis alguna notificació cada vegada, jo què sé, sense voler, deixes una data de calendari mal posada a les dues de la matinada i alguna màquina va pip, imagina que t'avisa el rellotge i després a cagar, que estic dormint.
No, però s'activa. De fet, amb això han presentat una nova funció que es diu Wind Down, que el que fa és que crearà com unes rutines abans d'anar a dormir i després, i per defecte doncs es posarà el no molestar, no? O sigui, és a dir, que no...
Aquestes coses van bé, però el dia que una màquina, algú et desperta a les 3 de la matinada i després tardes una hora i mitja a dormir-te, et cagues en tot.
Això us recomano que els que us passi això, en la funció de no molestar, podeu posar que només us puguin trucar els VIPs. Vale? És una opció que està bé.
S'apaga... Es posa el mòbil en mòdul avió i s'apaga la wifi per dormir.
Sí, bueno, dormir. Pots posar el mòdul avió en l'Apple Watch, també.
També, vale.
Vale, doncs, bueno, anem a les propostes.
Que aviat no sabrem per què en diem mòdul avió, perquè ara es poden fer trucades i es pot fer de
sí,
tot en l'avió.
Sí, tens wifi en els avions, sí, sí. El que passa és que val car, em sembla que val 20 euros, tenir wifi a l'avió.
Ja dia. Ningú va en avió, o sigui que...
La Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vinga, doncs passem a les propostes Mosseguis, que en tenim moltes, i més estem amb Miquel Àngel i jo.
Fem una tu, allò?
Fot-li, fot-li.
En Lluís Plana diu, una secció nova per Mossega la Poma. Podríeu dedicar programes sencers de tant en tant a parlar de la història de la informàtica? Mira, esteu parlant amb la persona adquada.
Doncs sí, algun dia podríem parlar-ne de tant en tant.
Operatius,
de tant en tant explico alguna batalla jo i en Raül em renya.
No, Lluís Plana li recomano que vingui alguna classe de Ludo de tant en tant, que s'ho passarà bé.
Igual posaré algunes de les classes que faig de història de la informàtica, les posaré en obert, algunes que gravi amb alumnes. És una de les idees que tinc de... Potser fins i tot escriure un llibre, està sobre la taula.
En Cinerbov, d'alguna vegada que parlaven sobre processadors de textos, doncs ens recomana LibreOffice, bastant coneguda. També ens diu que és molt recomanable instal·lar el complement LanguageTool, el corrector ortogràfic i gramatical per català. Jo us recomano un PowerHouse.
A veure, jo tinc un problema amb LibreOffice. Jo tinc un problema amb LibreOffice. Si volien crear una suite d'oficina des de zero, per què van copiar Office? Per què van copiar Office?
Perquè és el que la gent està acostumada, suposo. L'Office de Mac està gratis. Pels que sigueu usuaris d'Apple, pues, que ho sapigueu, que està gratuït.
Jo és que cada vegada soc més de programets de editar text i prou. I...
Sí, no es pot comparar, però bueno, has d'entendre que clar. Hi ha molta gent que fa servir l'Excel.
El que sí no et pots escapar és d'Excel. O sigui, Excel és el que no et pots escapar. Sí. És el que necessites.
Ara, per coses domèstiques de casa, pressupostos, el que sigui, el Numbers va superbé, eh? O sigui, no et trobes a faltar res de
sí, però si estàs acostumat a la de mecànica d'Excel i suposo que la de LibreOffice és pràcticament igual, doncs sí, necessites aquest tipus d'eines.
Vale, doncs jo us recomano un carregador per iPhone que estava a meitat de preu fa uns dies, no sé si encara hi és, que porta carregador per iPhone i Apple Watch de Belkin, molt bona marca.
Si és Belkin, si és bo.
Sí, sí.
No és un d'aquests xinos que fan que es
preguin. No. Bueno, és xino perquè el deuen fer també a Xina, però segur, és de Belkin.
Tot es fa a Xina.
I està molt bé. Fa bastant. Jo vaig pagar, em sembla, en el seu dia 120 i pico d'euros i estava a 60. En David Marcinyac, una app de notes que es diu Joplin, compatible amb sistemes d'operatiu d'escriptori mòbil i permet Markdown, el que deies tu abans dels textos.
Exacte, fins i tot els psicòpates que treballen amb làtex també està guai.
Jo he pres làtex. La veritat és que entenc... està bé, eh? Un cop passes la petita corba d'aprenentatge, làtex dona molta versatilitat. Vale. David Marcinyac, una app de notes... Ah, no, aquesta ja la tenim. Vale. En Cinerbof, música. La convenció de Marillion del 2020, del 4 al 6 de setembre. Oberta i gratuïta a tothom enguany.
Com mola, com mola.
En Ramon Maria Gallart, utilitat, un voz, un e-vozing, no sé què és. És una utilitat que permet crear USBs votables amb diferents distribucions de Linux. En Mac no funcionaran.
Jo posaré en Mac. Vale.
No, però en PC ja està bé. En Joan Serola, utilitat alternativa... del pendrive de Linux, una altra utilitat per generar USBs botejables, vale, per una altra utilitat alternativa a la d'abans. Tercera utilitat alternativa de l'Oriol TF.
Per crear USBs de Linux.
Sí, sí, també. I SDKs botejables.
I si no sabeu què fotre aquest cap de setmana, els proveu tots tres.
Sí. En Josep Ruano, aquests dies també hem estat parlant de gestors de contrasenyes, ens torna a recomanar Bitwarden, suposo que parlarem en el següent podcast de la setmana que ve. Sí, és un gestor de contrasenyes obert i com a alternativa a OnePassword. En Oriol TF ens recomana...
Com migrem? Bueno, això ho parlarem la setmana que ve, perquè és... sí. Com migrem d'una altra?
No és fàcil, eh? Sí, sí. En Oriol té fer un altre cop un altre gestor de contrasenyes, una alternativa a Bitwarden, perquè diu que a vegades li semblava que era molt complicat. Enpass.io. En Andreu Guinart, proposta de contingut. Diu, en algun programa es podrien fer propostes pels ignorants sobre la millora en seguretat. He llegit que si Dropbox, que si Keepass, que si Bitwarden, pues això. O el següent programa podem parlar-ho. I per últim, en Adrià SK, P-Hole, alternativa barata per instal·lar el P-Hole en lloc de fer-ho sobre una Raspberry Pi, fer-ho sobre Orange Pi Zero, que deu ser
Orange
bastant més barat. I ja estem.
Molt bé, doncs ja ho tenim. Bueno, doncs,
home,
llavors,
l'Orange Pi Zero sí, val sobre 30 euros.
Vull dir avui, avui no tenim trucs.
No, hem parlat prou d'Apple avui.
Hem pagat molt d'Apple, avui ens hem explaiat. Bueno, doncs, com ha dit en Tomàs, tanquem temporada 13 oficialment. La propera serà la 14, com a l'iOS, no?
Sí. Bueno, la tanquem la setmana que ve.
És la setmana que ve. És veritat, és la setmana que ve.
La setmana que ve.
No la tanquem ara.
No, no,
la tancarem la setmana que ve amb en Josep Ruano, que vindrà, però no li deixarem parlar.
Exacte.
Massa. Doncs llavors tancarem la setmana que ve. Vinga, fins la setmana que ve, tothom.
Vinga, que vagi
gràcies
bé,
per escoltar-nos.
Adéu.